Bon dia, comencem aquest dijous, un dijous en el qual arribarà la pluja. Ens va avisar el Pere Almendárez aquest dimarts. No ha passat aquest matí, però passarà. No desconfieu pas de la seva previsió. Però bé, ara com ara, encara no hi ha pluja, ni el fred anunciat, que encara trigarà unes hores, pel que sembla. Aquest dijous és 21 d'octubre de 2021 i com cada matí us acompanyarem des d'ara i fins a les 12, des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Amb el Raimon de Cara i l'Armand Beneito des de Canal 20, Eli Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní, Lourdes Meronyo, Domenys Ràdio i a la cuina central del Penedès en xarxa a Ràdio Vilafranca. Us acompanyem Toni Olivella a les vies tècniques i tria musical i qui us parla, Sílvia Delgado. Avui és dijous i això vol dir que comencem amb l'agenda cultural, explicant-vos emissora a emissora tota l'activitat prevista aquests propers dies en clau cultural, lúdica i festiva, perquè no se us escapi cap activitat ni proposta. Una agenda que entomarem d'aquí uns minuts, així que acabi la presentació i arribarà fins 9:45 al flaix informatiu, el primer d'aquest matí, amb les notícies de les dues comarques. Tot seguit, cita amb l'economia i empresa, avui amb la Fàtima Jiménez, especialista en psicosociologia d'acció preventiva. Amb ella parlarem de seguretat a les empreses i també de la 7a edició del Congrés de Dones d'Empresa que se celebra demà a Vilanova, convocat per la FEC. Una economia i empresa molt i molt actual i, en canvi, a les 10 us proposem retrocedir 100 anys. I és que volem repassar el centenari de l'actual Societat Recreativa i Cultural La Masucaire, que va començar a caminar com a sindicat agrícola. Ho farem de la mà del seu president actual, el Jordi Ferrer, i del Joan Rovira i l'Antoni Maiola, autors del treball de recerca d'aquest centenari. I a 11:15, segona cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flaix d'aquest matí. Aquest matí també hem previst uns minuts per cuidar-nos, per dedicar-los a nosaltres, amb la terapeuta holística Roser Ferrer i el Cuida't. Avui ens parla de la relació que hi ha entre emocions, els diferents òrgans del cos i els sentits. Tenim cita, consulta amb la Roser quan passin pocs minuts de 11:15 i a 11:00 l'enclau d'igualtat, on avui us proposem fer una mirada a les dones de Nicaragua, tant a les que s'han quedat allà com les que han vingut cap aquí, a Catalunya. Ho farem amb la Lorna, activista del col·lectiu Feministes Autoconvocades de Barcelona per Nicaragua, i la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament Vilafranquí. Així arribarem a 11:45, al tercer flaix informatiu, i en qüestió de 5 minuts us tornem a posar al dia del que passa al Penedès. I acabarem amb música. Els dijous sempre acabem amb música, escoltant-la, parlant-ne, donant veu als cantants i protagonistes. Avui, com ens agrada fer un cop al mes, us apropem novetats i propostes musicals. Una bateria per a tots els gustos. Si cada 2:15 ens fixem en l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, la resta de notícies arriben als butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Així anirà aquest dijous, tot esperant la pluja. Vinga, som-hi.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Creiem que és una molt bona manera d'entomar el matí, de començar aquestes 3 hores de ràdio en clau Alt i Baix Penedès, fer un cop d'ull a l'agenda cultural i festiva d'aquests propers dies. Una agenda que comencem a Can Albín, a Olèrdola, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Ben carregada arriba de propostes aquesta agenda lúdica i cultural per aquests propers dies, ben atapeïda amb propostes, per exemple, a destacar aquest cap de setmana, per exemple, la Fira d'Artesania i el Festival Clòvnic a Torrelles de Foix, la Festa de la Transhumància a Santa Margarida i els Monjos o la Festa del Most a Moja. Comencem dient-vos que aquest diumenge s'engega la campanya Compra a prop i descobreix el teu entorn, els municipis de Castellet i la Gornal, Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos. Hi participen fins a 110 establiments i hi ha la possibilitat de poder obtenir més de 80 premis. També destacar-vos que aquest diumenge s'organitza una visita guiada gratuïta al Sant Sepulcre dins de les rutes del patrimoni d'Olèrdola, possibilitat de fer aquesta visita en 3 torns, a 11:15, a 12:15 i 1:15. Es tracta d'un bé cultural d'interès nacional declarat monument històric artístic, obra poques vegades l'any. I ara és una bona oportunitat per poder conèixer-lo i visitar-lo. Cal inscripció prèvia a oldl.turisme@olerdola.cat. I també diumenge a Olèrdola, en aquest cas dins de les activitats Viu al Parc, s'ha programat un taller d'elaboració de mandales amb elements naturals a càrrec d'Elvira Canyero, a 11:15 a la zona esportiva de Dalmar. La inscripció, en aquest cas prèvia, s'ha de fer a molinaripm@olerdola.cat. I com comentàvem, hi ha Festa del Most a Moja. Una de les activitats destacables és l'espectacle musical Les històries de l'avi Josep, que obre la programació a 8:15 del vespre d'aquest divendres amb Mateu, Pere Miquel i Marc Puig. Per dissabte a les 6, cinema infantil a 11:15 al local nou, concert d'arrels mediterrànies amb Ingrid Morral i Terra Blava. I ja diumenge, darrer dels dies d'aquesta Festa del Most a Moja, a 11:15, tallers infantils, i a les 6, al local nou, contes per adults, Fes-li el salt amb Rol Dal, a càrrec de la narradora Mònica Torra. Els Monjos, una proposta per aquest mateix dijous, a 6:15, al Tangram, i al taller Festa, el teu berenar terrorífic. Es presenta també el Club de Lectura Infantil, en aquest cas a les 5, a la biblioteca. També aquest dijous a les 7, dins de la Festa de la Transhumància, s'inaugura al Castell de Penyafort l'exposició audiovisual que permet conèixer qui pastura el camí ramader de Marina, de Pep Puig i Xavier Baller. En tindrem més detalls en l'agenda, el detall de demà amb Pep Puig. I aquest divendres a les 5 hi ha una skatepark festa, l'skatepark dels Monjos. Dissabte s'ha programat l'acte de commemoració del 50è aniversari de l'himne a les Nacions Unides de Pau Casals, precisament a la plaça Pau Casals, dels Monjos, a les 6, i un dels plats forts de la setmana, d'aquest cap de setmana, serà la 7a edició de la Festa de la Transhumància, des de les 10 fins les 2, mercat de vins, caves, embotits, formatges i mercat d'artesania i brocanters. Moltes coses, també activitats infantils, manualitats, exposició d'ovelles dels pastors locals i actuacions musicals. I sense deixar Santa Margarida i els Monjos, la possibilitat de fer la visita guiada a les 11 al Castell de Penyafort també és una de les propostes d'aquest cap de setmana. I com apuntàvem, Fira Tradicional d'Artesania i el Festival Clòvnic a Torrella, 7a edició, amb moltes coses, per exemple, l'actuació de Ginestà aquest mateix divendres a les 10 de la nit, de Damaris Gelabert, diumenge a 6:15, o de Meritxell Nederman, diumenge a 9:15, en l'àmbit dels espectacles escènics, el monòleg d'humor Jo sobreviví a EGB, de Jordi Meca, dissabte a les 10 de la nit, o bé l'espectacle de circ amb Los Herrerita, diumenge a 1:00, són algunes de les propostes més rellevants. I acabem amb exercici físic, perquè el Servei de Joventut de l'Ajuntament de Sant Martí organitza per aquest divendres a 6:15 un curs de calistènia a les instal·lacions del passeig de Sant Joan de Lleó, i aquest cap de setmana se celebra la Pedals de Clip de Sant Martí, la marxa ciclista clàssica més important d'Espanya. Hi ha la cronoescalada al Castell de Sant Martí a partir de les 5 aquest dissabte i la prova cicloturista retro diumenge a les 9 amb sortida des del pavelló poliesportiu.
Seguim recollint i compartint propostes i activitats ara des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Molt bon dia, doncs seguim sumant propostes a aquesta agenda cultural pel cap de setmana i ho fem ara en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant avui mateix a Sant Sadurní a les 6 de la tarda, perquè hi haurà taller freestyle rap amb sessió de batalla de gallos. Això serà al centre Vilarnau i cal, això sí, inscripció prèvia a través de centrevilarnau@santsadurni.cat. A la mateixa hora, a les 6 de la tarda, avui a la plaça de l'Escorxador de Gelida, es presenta el programa Voluntariat per la Llengua. Ja per demà també tindrem una altra presentació, en aquest cas del documental Bombers per Colòmbia, que es durà a terme a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida a partir de les 7 de la tarda. Es tracta d'un documental rodat l'any 2019 i que mostra la tasca de cooperació que fa l'entitat amb diversos cossos de bombers voluntaris de Colòmbia. També demà, però ja a Sant Quintí de Mediona, hi haurà a partir de les 7 de la tarda rumbesia, aquesta rumba més poesia per celebrar en aquest cas el Dia Internacional de les Biblioteques. Una activitat amb inscripció prèvia a través del correu electrònic b.st.quinti@diva.cat o bé enviant un WhatsApp al telèfon 627-07-2281. Una activitat, en aquest cas, que es durà a terme, com dèiem, demà a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal Joan Sardà i Lloret de Sant Quintí. També demà a Sant Sadurní tindrem, a partir de 7:45 del vespre, espectacle teatral titulat Dionís Nu amb Pep Muñoz. Una activitat enmarcada dins del cicle Biblioteques amb D.O. i que també es durà a terme a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní. Ja per dissabte a les 11 del matí no ens movem de Sant Sadurní perquè tindrem l'hora del conte titulat Bon Profit a càrrec de Gisela Llimona. Es tracta d'una activitat per un públic familiar amb infants a partir de P3 i això sí, amb inscripció prèvia a través de www.santsadurni.cat. Dissabte a Sant Quintí de Mediona, el Quarantró, els 40 anys del grup de teatre El Fanal, una celebració que es farà a partir de les 8 del vespre. I ja per diumenge, 8a trobada de vehicles clàssics de Gelida, que arrencarà a les 10 del matí amb la concentració al pícnic de Can Torrents. A les 11 hi haurà desfilada pels carrers del municipi i a 12:45 l'exposició de vehicles que s'allargarà fins a les 2 del migdia. I com a destacats de la setmana, demà i dissabte se celebren les festes de la Rapa a Sant Joan de Mediona, on trobareu tota la informació a www.mediona.cat i també una altra celebració. I és que dissabte i diumenge arriba la festa del Most a les Gunyoles, al terme municipal d'Avinyonet, amb un programa d'actes amb la col·laboració, en aquest cas, de la societat La Torre. Tota la informació, tota la programació d'aquesta festa del Most de les Gunyoles la trobareu a www.avinyonet.cat.
I ara és el torn de Ràdio Vilafranca per explicar l'activitat que trobareu a la capital de l'Alt Penedès a partir d'avui i fins diumenge. Aquesta mateixa tarda, a Vinzeum, continua el cicle Llibres de Vi amb la presentació del volum Antics Cellers de l'Albera, que han escrit Clara Isamat i Jordi Grau. Serà a 7:45 del vespre a l'Auditori del Museu de les Cultures del Vi de Catalunya amb accés lliure. Anem pel divendres, quan es presenta el llibre Ànima morta, de Lluís Sanahuja Moner, una presentació que comptarà amb Ramon Zavalla, exdirector de l'Escola Pau Boada, Anna Ruiz, crítica literària i col·laboradora d'aquest programa, i Antoni Romeu, conseller comarcal de Cultura. Es farà a la sala d'actes del Consell Comarcal a 7:45 del vespre. I la vida pornogràfica de la Flyhard Productions arriba a Cal Bolet aquest divendres al vespre. La companyia resident de Cal Bolet presenta la seva obra després de 3 dies de residència al Teatre Vilafranquí. Serà a les 8 i, com a novetat, l'ocupació del teatre s'amplia al màxim possible, això sí, respectant les butaques buides a banda i banda de les localitats adquirides amb anterioritat. I a partir de les 10 de la nit tindrà lloc el concert de la Nit Penedès, suspès per festa major amb motiu de la pluja. Serà el Teatre Casal i comptarà únicament amb 2 dels grups, Quitus i Bandau. Durant el concert hi haurà servei de consumició de vins de la denominació d'origen Penedès. Dissabte, Òmnium al Penedès organitza una sortida per conèixer el monestir de Sant Sebastià dels Gorgs a les 10 del matí. La visita estarà guiada per un historiador de la cooperativa Arqueobitis. I a la Biblioteca Torres i Bages, a les 11 del matí d'aquest dissabte, es fa un taller per descobrir el cinema mut a través de la història del cineasta Segundo de Chomón. És un taller pensat per a infants a partir de 6 anys. Les places estan limitades i cal inscripció prèvia. La proposta més destacada i més novedosa és la Fira L'Invisible, que arriba aquest dissabte a la plaça de l'Oli, amb parades, actuacions de joves creadors i tastets al mercat. Una trentena de projectes impulsats per joves creadors mostraran productes, serveis i obres artístiques i culturals. La jornada començarà a les 10 del matí. L'Invisible tindrà també un escenari a la plaça de l'Oli per on passaran fins a 8 projectes artístics de música, dansa i monòlegs. Diumenge hi ha programada una nova activitat del programa Els Diumenges a Sant Pau. En aquest cas, el Servei de Medi Ambient de Vilafranca proposa compartir un matí de feina al camp, tot collint olives. El lloc i l'hora de trobada és el Camí de Pacs, a la Cruïlla, amb el balcó de les Clotes, a les 11 del matí. L'activitat té una durada aproximada de 2 hores i s'adreça a un públic familiar i és gratuïta. Aquest diumenge també tindrà lloc l'acte en record a Jordi Figueres, al Roma. El GEP Vilafranca, amb la col·laboració del Ball de Diables, el Repatxó, la seva mare Margarita Roma, els amics i amigues del Roma i la Barraca, organitzen l'acte que realitzarà la plaça Jaume I. A les 8 del matí sortirà la pedalada llarga fins a Font-rubí, dinamitzada pel Repatxó. A les 11 hi ha una activitat infantil organitzada pel GEP. A les 12, vermut, i a les 2 del migdia, dinar popular. Per acabar, 4:45 de la tarda, està previst un concert a càrrec de la Sidral Brass Band. Els beneficis d'aquest homenatge es destinaran a una beca per a infants perquè puguin anar de colònies d'estiu amb el GEP a Penyafort. I aquest diumenge, a les 12, podeu descobrir Vinzeum d'una forma diferent amb les històries de Palau. Aquesta visita teatralitzada que proposa un viatge que permet reviure diferents moments històrics viscuts a les dependències del Palau Reial, la seu de Vinzeum, a través de 8 personatges històricament documentats. I acabem amb un concert d'orgue que tindrà lloc a la Basílica de Santa Maria a 6:45 de la tarda d'aquest diumenge a càrrec de Juan María Pedrero, professor del Conservatori de Granada. L'entrada és lliure, amb aportació econòmica voluntària. I ens queden encara totes les propostes que trobareu al Baix Penedès i que ens explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda d'agenda aquí, a Sant Jaume dels Domenys, ja que demà a les 7 de la tarda tindrà lloc el Soci Fòrum amb la conferència de la repressió franquista a les mujeres republicanes, les víctimes olvidades de Franco, violència sexual, tortura i humillació contra les mujeres, que anirà a càrrec de Nasuni Badia Jimeno. Demà a l'agenda al detall en parlarem més àmpliament. Mercè Mallonès del Penedès, i és que demà a 9:45 de la nit a la comprativa a la Sala del Vall tindrà lloc Compresia Jordi Llavina. Pel que fa a dissabte, a les 10 del matí a la Bisbal i Llorenç, Camins d'Ateneus, recorregut històric per l'ateneisme penedesenc. Ja pel que fa a diumenge, a 1:15 del migdia, al Centre Conserva el Mut la tarima amb Guardafuegos, que presentaran el seu nou disc d'estudi Lo que tenga que ser. A les 7 de la tarda, però a la comprativa a la Sala del Cinema, Cicle Gaudí, les dues nits d'ahir. I a les 7 de la tarda, però al centre, el cicle Ciència i Futur, que comptarà amb la científica i la seva recerca en el camp del càncer, amb la Judit Guas Camell, a qui entrevistàvem a l'actualitat d'aquest dilluns. Marxem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest diumenge a les 6 de la tarda al Centre Municipal de Cultura, Auditori Sala Salvà, dins el cicle Gaudí, es projectarà la pel·lícula Les dues nits d'ahir. I a Santa Oliva, aquesta mateixa pel·lícula es projectarà demà divendres a 8:15 de la tarda al Monestir de Santa Maria de Santa Oliva. Marxem a Bonastre, i és que aquest diumenge han programat una nova actuació que per primer cop serà fora del terme municipal de Bonastre i serà concretament en el veí poble d'Albinyana. Està previst fer la recuperació del camí de la Carena de la Mascarosa, que porta des de les proximitats de l'urbanització La Midalba fins a la part més alta del municipi d'Albinyana. Aquesta actuació es durà a terme amb la col·laboració de l'ADF Clot de Bou. I marxem al Vendrell, ja que avui a les 5 de la tarda a la Sala de Lectura de Coma-ruga es faran jocs de taula per adults. També taller de com detectar la desinformació a través del fast-checking. Serà de 6 a 2 quarts de 8 de la tarda a la Biblioteca Pública Terra Baixa. Pel que fa a divendres, degustació de productes extremenys a 2 quarts de 7 de la tarda a l'Associació Cultural d'Extremadura. També divendres, ofrena musical a Pau Casals amb un concert a càrrec de Marc Migó, Marc Pridoco i Victoria Korolionok a l'Auditori del Tívoli. A les 8 de la tarda el preu és gratuït. Pel que fa a dissabte, marxa nòrdica a les 9 del matí des de l'oficina de turisme ubicada a l'Avinguda Brisamar número 1. Per fer reserves cal trucar al 977-680010. Espectacle Pegados el musical al Teatre Àngel Guimerà a les 8 de la tarda. El preu és de 17 euros o de 13 amb descompte. Si voleu veure'l, cal que entreu i reserveu la vostra entrada a www.temporada.cat. I també dissabte Vino d'Honor a les 8 de la tarda a l'Associació Cultural d'Extremadura. Marxem a Calafell, és que aquest dissabte al Centre Cívic Montse Cívic de 5 a 9 podreu donar sang. Recordeu que cal reservar hora a donarsang.gencat.cat. I diumenge, ruta patrimonial, excursió a la cova Foradada. Serà a 2:15 del matí, se sortirà des de la recepció del Castell de la Santa Creu i tot i que és una activitat gratuïta, sí que cal reservar prèviament cita. És al 977-694-683 o a través d'un correu electrònic a calafellhistoric@calafell.org. Marxem a Cunit, i és que fins al dia 29 d'octubre podreu visitar la Biblioteca Municipal Marta Mata de Cunit l'exposició A dins a fora de Felícia Fuster. Demà divendres, a 6:15 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata oferirà el conte contes al fill del sabater a càrrec de la Jordina Biosca. Cal fer inscripció prèvia a la biblioteca enviant un correu electrònic a biblioteca@cunit.cat o bé trucant al 977-67-48-84. I el dissabte 23 d'octubre a les 6 de la tarda, espectacle La Pastissera i els Follets al Teatre del Casal Municipal a càrrec de l'Està Quirot. I acabem a l'Arbós, ja que des de demà fins diumenge tindrà lloc la 8a edició de la mostra enogastronòmica de l'Enramada. Podreu veure tots els actes que han programat al web www.arbosenc.org i també de divendres a diumenge tindrà lloc la mostra de col·leccionisme de Playmobil i Lego. El mateix, per veure tots els actes que hi han programats, cal que entreu a www.arbosenc.cat.
Gràcies, Lourdes. Des del sofà de Ginestar, que demà obren el Clownic 2021, arribarem al flash informatiu de 9:45.
Volem tardes per dormir i que els vespres no siguin malsons on freguem i patim. I a l'estiu anar a acampar a la muntanya i banyar-nos al riu.
Són 9:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia, és moment d'obrir aquest contacte amb l'actualitat a nivell local i comarcal en aquest dijous 21 d'octubre i ho farem des de la redacció d'aquesta casa. Us parla Sergi Enson, tot recordant que Olèrdola decideix congelar els tributs municipals. En sessió presencial celebrada aquest dimarts al local social Rossend Muntaner de Sant Miquel, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava de manera inicial aquestes ordenances fiscals pel proper any. Tal i com indicava l'alcalde i regidor d'Hisenda Lucas Sant Ramírez, les taxes i impostos es congelen i registren poques modificacions. Des del govern s'entén que els criteris que han orientat les ordenances s'han de mantenir perquè són positius i les bonificacions introduïdes en exercicis anteriors estan tenint els seus resultats. Entre els canvis que s'introdueixen hi ha l'exempció de l'IBI en els centres sanitaris de titularitat pública, la qual cosa suposa que Salut no haurà de pagar aquest impost pel nou consultori mèdic de Moja. També com a novetat s'anuncia que la taxa de subministrament d'aigua pendent del Consorci Congiac registrarà una lleu rebaixa perquè no inclourà cànons que es pagaven per portada d'aigua i obres d'Aigües Ter Llobregat. La modificació de les ordenances s'aprovava amb els vots favorables d'Alternativa per Olèrdola i de la regidora no adscrita Marta Mestre, l'abstenció del regidor no adscrit Joan López i els vots en contra de Junts per Olèrdola i Esquerra Republicana. L'Escola d'Enoturisme de Catalunya ha presentat la seva oferta formativa per aquest proper curs. De fet, pel que fa als cicles formatius de grau superior de guia, informació i assistència turística, en l'especialitat de perfil professional d'enoturisme, ja fa un mes que va començar la quarta edició i els alumnes de segon curs ja fa també alguns mesos que van començar les pràctiques que es realitzen en modalitat dual. Pel que fa a la formació subvencionada, properament ha de començar el curs de sommelieria i maridatge, els ingredients de la innovació. En aquest cas, es fa en col·laboració amb l'Escola de Música Maria Dolors Calvet perquè s'incorporen ingredients de la innovació en el maridatge per apropar-lo a una experiència més personal i emocional, incidint especialment en la música i els maridatges. D'altra banda, recordar que l'Escola d'Enoturisme ofereix dos certificats de professionalitat de nivell 3, el de sommelier i també el de venda de productes, i el proper 29 d'octubre es posarà en marxa la sisena edició del postgrau de gestió d'empreses vitivinícoles que organitzen The White Business School, la Universitat Rovira i Virgili i la Universitat de Vic. El xef i presentador de Masterchef, Pepe Rodríguez, serà nomenat confrare d'honor de la Confraria del Cava. El proper 29 d'octubre, a les 8 del vespre, celebrarà la Confraria del Cava la segona edició de la Gala del Cava. L'esdeveniment, recordem, és hereu de l'antiga investidura tardoral i comptarà, com és tradició, amb el nomenament d'un confrare d'honor. Enguany, el xef del restaurant El Bohío i presentador del programa Masterchef, Pepe Rodríguez. Els confrares de mèrit seran Josep Fèlix Benz, president del Reial Cercle Artístic de Barcelona, la periodista i docent Anna Boades, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres i el primer equip del Futbol Club Barcelona femení. I acabarem recordant que Calafell serà la seu d'un torneig internacional d'hoquei que es farà per Setmana Santa. S'espera que l'esdeveniment porti fins a 500 esportistes a la localitat. Calafell acollirà, doncs, a partir de la Setmana Santa del 2022, un torneig internacional d'hoquei patins. L'Ajuntament de Calafell i l'empresa Mare Nostrum han presentat aquest nou esdeveniment que es farà del 13 al 15 d'abril. El torneig internacional MNS Ring Hockey estrenarà a Calafell el 2022 amb la idea de convertir-se en una competició anual. El conveni s'ha signat per garantir que l'esdeveniment es faci al municipi Baix Penedesenc durant els propers 4 anys.
Penedès en xarxa. Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Passen 5 minuts de 9:15 i a l'Economia i Empresa aquest dijous volem parlar de seguretat i de dones d'empresa. Comencem saludant l'Amèlia Maestre de la Federació Empresarial del Gran Penedès. Bon dia, Amèlia.
Hola, bon dia, què tal?
I si et sembla, ens presentes la nostra convidada, amb la qual podrem parlar de dones d'empresa i de seguretat.
Efectivament, perquè avui tenim amb nosaltres a Fàtima Jiménez, d'Acció Preventiva. Bon dia, Fàtima.
Bon dia, Amèlia.
La tenim aquí per dos motius. Una, perquè sempre ens explica coses molt interessants per les empreses i per la seguretat de les empreses. I després també perquè demà serà una de les ponents al 7è Congrés de Dones d'Empresa. És així, oi?
Sí, és així. Sí,
la taula serà El futur de l'empresa comença ara. I explica'ns una mica de què parlaràs?
Bueno, està clar, no? Els nivells, el Covid sembla, no?, que ens està deixant ja, per fi, no? I tenim que replantejar, no?, com serà aquest futur de l'empresa ara, no? I dintre del que és la prevenció de riscos, la salut i seguretat, hi ha un tema molt important, no?, i és tota la ressaca, tot el que ha deixat el Covid, no?, que són les conseqüències psicosocials, psicològiques, no? I com afrontem des de l'empresa aquests treballadors que venen psicològicament malament perquè han quedat afectats per la pandèmia, que tenen inseguretat sobre el futur, que han perdut familiars i que encara estan malament, que tenen pors que torni la pandèmia, incertesa, bueno. Tractem totes aquestes emocions dels treballadors que venen a treballar a la nostra empresa, no? Hi ha algo molt important, que és el lideratge. Com tractem el lideratge a les empreses. I això és el futur, no? Primer, preocupar-nos molt més que abans, no?, per aquesta salut psicosocial dels treballadors. Quines eines tenim, no?, per fer-ho. Des de lo que diu la llei de prevenció, no?, hi ha una avaluació de riscos psicosocials que es té que fer a tots els treballadors, ja hi avaluem des de les exigències emocionals fins als conflictes, a relació amb els companys, com és el lideratge de l'empresa, i a partir d'aquí poder establir un pla d'acció.
És obligatòria, perdona, Fàtima, aquesta avaluació, sí, perquè a mi em sona a xinès, s'està implementant.
Sí, sí, des de l'any 95 és obligatori. El que passa que l'any 95 va aparèixer la llei de prevenció
de riscos
a Espanya i realment, clar, no hi havia res. Vull dir que els treballadors a l'obra anaven sense cascos, anaven sense sabates de seguretat, les instal·lacions a les empreses eren com eren, bueno, el tema, per exemple, dels contaminants, no?, pues com el sílice, i vamos, no s'avaluava res. Llavors, pues, clar, primer van començar per la seguretat, els contaminants químics, per exemple, després tot el tema d'ergonomia i la psicosociologia sempre s'ha deixat, no?
És la Maria.
És la Maria, i els empresaris miraven cap a un altre cantó, no? Va, això són tonteries, i aquí es ve a treballar, i producció, i...
És que en aquest sentit vosaltres heu fet una feina, jo crec que, ho dic que pel dia a dia, no? Des que va començar la pandèmia, han estat hiperactius, amb no només, o sigui, no només des de la part resolutiva, sinó des de la part proactiva i de resolució, amb la previsió de qualsevol problema que podia sorgir. Explica'ns una mica també quina ha sigut aquesta evolució, és a dir, com estàvem abans, que feia referència a tu a l'abans. Explica'm una mica com ha sigut aquesta evolució de que abans no es tenia en compte aquest risc psicosocial, aquesta atenció psicosocial de l'empresa, i després, si vols, fem un apunt important amb la part de lideratge, perquè em sembla que és essencial, perquè, evidentment, el lideratge ha de tenir molt clar quines són les pautes que vol a la seva empresa.
Sí, bueno, doncs pues això, que abans, pues que els riscos psicosocials ja hi havia hagut alguna campanya europea el 2015 amb la que apuntava això, i ja l'Organització Mundial de la Salut ja va dir que el 2020 seria la primera causa de baixes laborals, d'accidentabilitat i mort. Hi ha molts infarts, per exemple, que ja estan derivats com a accident de treball.
I això ha estat així?
I això ha estat així, o sigui, infarts per estrès i han sigut derivats per accident de treball. Vull dir que, clar, ha estat així, no, ha estat molt més així, perquè va venir la pandèmia...
Clar, i es va multiplicar.
I, bueno, el tema emocional, per tot el que ha passat la gent, i, per exemple, ara que tenim el tema del teletreball, no?, que ara ha vingut per quedar-se, doncs això també té els seus pros i seus contres, no? I, clar, i hi ha unes conseqüències també psicosocials amb el teletreball, no?, d'aïllament, de falta de comunicació, d'acord? Llavors, clar, tot això ha fet que els riscos psicosocials tinguin importància. I el que nosaltres intentem també demostrar als empresaris que hi ha un retorn a la inversió, perquè és al principi poden veure, ostres, doncs això ara serà una inversió de temps, de diners, però tot això té un retorn a la inversió.
Aquest és el principal obstacle, no?, amb el que
clar,
heu de
manegar. Clar, clar, però perquè clar, ells pensen a curt termini, no? Jo ara tinc que no, gastar-me uns diners, a lo
una
millor...
Inversió. I venim d'on venim, no? Només temps, falta que ara exacte. Hagi d'invertir en aquest aspecte.
Clar, però si tu no et preocupes de com estan aquests treballadors, saps el que passa, no? Saps si hi ha un conflicte, saps si estan malament emocionalment, saps si hi ha mandos que no estan liderant bé. Si no ho saps, no pots establir un pla d'acció i no pots millorar aquesta salut psicosocial dels treballadors. O no pots establir eines per ajudar-los. I si els treballadors estan malament, pues no produiran, faran presentisme, agafaran baixes, absentisme i la possibilitat també de patir un accident si un treballador no està bé emocionalment. Malauradament han pujat els accidents de treball en els últims 2 mesos.
Sí?
Està clar que s'ha reactivat l'activitat molt més, no? Però sí, i jo penso que té molt a veure el tema emocional dels treballadors. I a banda d'això, de l'avaluació psicosocial, el que nosaltres hem establert que és molt important és quan el treballador es fa el reconeixement mèdic, que ho fa no, el reconeixement físic, no, pues també emocional. Llavors nosaltres tenim una eina, que és el test emocional, i amb el test emocional el que es fa, que està fet amb una bateria de preguntes, fet amb el Col·legi de Psiquiatria, el que es fa és avaluar des de la tristesa, l'ansietat, les pors, les emocions positives i negatives. I a partir d'aquí establim com és un mapa, el mapa emocional d'aquí a empresa.
Uh-huh. Aquest altres... aspecte l'heu introduït des d'acció preventiva.
Des d'acció preventiva. Perquè...
No deu estar molt estès.
No.
Jo insisteixo.
No.
Oi que no?
No, però...
Deveu ser pioners.
I talment és tan necessari,
sí,
no?
Sí, sí, tant.
És tan necessari.
És de calaix, com ho explica la Fàtima.
Sempre s'havia fet, perquè clar, quan el treballador anava al metge, no, es feia el reconeixement físic i si era un bon metge sí. de medicina del treball, sempre fas preguntes, no? I es brindes a veure com està aquella persona d'estrès. Però, clar, no s'havia fet d'aquesta manera.
No? I pautat també dona uns resultats, no? Dona una informació
clar,
més objectiva.
Clar, pautat amb aquell qüestionari que després s'avalua per uns psiquiatres i psicòlegs i a partir d'aquí al treballador li arriba pues, un resultat, no?, de com és la seva salut emocional.
Igual que et diu, tens el ferro bé o exacte. Malament, et diu com estàs emocionalment.
Exacte, no? I el que tindries que fer... I a l'empresa, clar, això és confidencial, no?, li arriba un mapa emocional. I li diu, pues, la teva empresa emocionalment està així o això.
A un mapa general.
Exacte, perquè és confidencial el resultat. Uh-huh. No li pot dir al treballador tal, està malament. No?
Esclar, esclar.
Igual que l'avaluació psicosocial, és confidencial i anònima. O sigui, és un qüestionari que es fa confidencial i el resultat és epidemiològic, vull dir, és estadístic i no és, l'empresa no sap com està cada treballador, perquè si no, no contestarien de manera sincera, està tampoc clar. Per pors.
Però sí que té una idea general de com està la
clar,
plantilla.
Clar, no, per dimensió, doncs saps com és el ritme de treball, com és el lideratge, com és la relació, el clima laboral, tot.
Però que interessant, no?, tenir aquesta radiografia, aquesta visió, de, perquè tu pots tenir una, no?, una percepció... primera, no, de com no, però tothom està content, tothom
clar,
no,
o, sí.
O i després hi ha d'haver-hi una implantació de tot el resultat, és a dir, després què passa? O sigui, hi ha un diagnòstic i a partir d'aquí llavors acció preventiva desapareix o què
no,
més fa?
No, aquí és la nostra feina més important, no? Que el que fem és tenir un equip, no, d'experts en comunicació, en lideratge, en resolució de conflictes, etc. Llavors, amb tot el que les dimensions aquelles que surten més desfavorables, doncs es fa un pla d'acció. No? Doncs, des de formacions de resolució de conflictes, a coachings d'equips, a fer un team building... Bueno,
què és un team building?
Pues un team building és algo molt important que ara ho hem deixat de fer perquè per la pandèmia no hem pogut i ara comencem
equip,
un altre
no?
cop. I nosaltres, acció preventiva, puc dir que ho fem internament i ho hem fet ara a l'octubre i, bueno, ha tingut molt d'èxit, no?, internament i reforça molt els valors de l'empresa.
Així us apliqueu les pròpies receptes, eh?
Sempre. Nosaltres tot el que prediquem fora intentem fer-ho
sí, dintre. Sí.
Bueno, pues un team building és això, és pues, fer un dia o un cap de setmana tot l'equip de treball i treballar pues, els valors de l'empresa, allò que ha sortit a lo millor malament del cicle social, no? Aquelles mancances que tenen de comunicació, de lideratge, i fer tot de tipus d'activitats com de gamificació, no? Per a treballar tot allò que no funciona, no? Dins l'empresa, i reforçar els vincles.
O sigui, una empresa no ha d'estar avergonyida de que hi hagi alguna mancança, sinó al contrari, no? Ha de tenir la voluntat de detectar-la per poder-la solucionar. Bé, si vosaltres us apliqueu, no? Com deia la Sílvia, la recepta, vull dir, comenceu reconeixent que pot haver-hi alguna mancança i des d'allà, doncs, no? Per tant...
Clar, pues igual que les persones, no? Si no ens mirem al malic, no? I no reconeixem les nostres sombres, no? O les nostres mancances, pues l'empresa igual ho té que fer si vol evolucionar, no? Si no, es quedarà allà. I en quant al lideratge, pues és molt important també parlar una mica del lideratge femení.
Uh-huh.
Els països que millor han portat la pandèmia ha estat liderat per dones, no?
I això sí, és un avanç. És cert, ha estat una informació recurrent que sí, hem anat escoltant, que ens sí, han anat explicant.
Sí, i això és per algo. I ara, des de que s'han establert tots els plans d'igualtat, bueno, pues hi ha més dones que estan liderant empreses, no? I hi ha hagut un canvi, en quant a la comunicació és diferent. I ja no parlem de més dones, eh? Parlem jo de gènere, no?
Uh-huh.
Com és, no? L'empatia també és diferent, la manera de comunicar-nos, la previsibilitat també és diferent, no? I aquí hi ha hagut un canvi de paradigma que jo crec que hi ha una evolució també, i això és important.
Mira, ara és el moment potser per plantejar-vos a totes dues la pregunta de fins a quin punt cal un congrés de dones d'empresa. No n'hi hauria prou amb un congrés d'empresa que englobés homes i dones?
Hi ha dades sobre això, és a dir, si ens fixem en les dades objectives, hi ha indicadors que tant per homes com per dones, o per sexe masculí, femení, mostren que en quant a fracàs escolar, en quant al nivell de formació, en quant a aptituds, etcètera, la mitjana de la femenina sempre és més alta que la mitjana masculina. I quan vas amb aquests mateixos indicadors objectius al terreny professional, veus que hi ha més indicadors que mostren que els càrrecs directius no estan en mans de dones. Per tant, amb aquestes dades objectives es veu que hi ha encara un camí a fer més de visualització, de tot plegat, perquè el Congrés no és tant només per dones, sinó perquè les dones, d'alguna manera, són les primeres implicades en aquesta situació i, per tant, han de buscar sistemes de solució, no? I és una crida de dones que pensen, i de persones, que tant homes com dones, pensen que les limitacions en professionals no estan mai en el gènere. Aquesta és una mica la reivindicació. És a dir, no és tan important que siguis dona o siguis home, però que sí que l'expectativa professional no està mai en el gènere, no? La limitació, sinó en les capacitats personals de cada una de les persones.
Mm-hmm. Bueno, Fàtima, com a ponent.
Pues sí, estic d'acord amb tot el que ha dit l'Amèlia, no? I penso que és molt important, hi ha molt valor en aquest congrés, no? Any rere any, i penso que és un valor que es té, no? Que es té que posar a l'alça, no? El valor femení, no? I penso que és molt enriquidor i cridem que n'hi hagi molts homes també, sisplau.
Sí,
volem només dones.
La idea és que no, el que passa és que també hi ha una cosa que és el networking, que les dones tenim molt clar que anem a fer un congrés i a més ens trobarem i xerrarem i sortiran negocis d'allà.
Sí.
No? Però quan estava parlant també amb altres congressistes, diguéssim, va haver una reflexió que, perquè més o menys t'expliquen de què anirà la seva ponència, etcètera, no? I hi havia una reflexió que em va crear especialment l'atenció, no? I que tu l'has anomenat, el tema del teletreball. Hi ha una ponència que parlarà de que el teletreball no l'han d'agafar només dones.
No.
Vull dir, que no caiguem en l'error...
Seria un parany, no? Exacte, caure aquí.
Exacte, que no caiguem en el parany aquest de que així arribem a l'escola, així arribem a comprar, així arribem, no? Perquè el desplaçament doncs, no el tenim, sinó que sigui una cosa compartida, que no propiciem nosaltres un nou parany dintre del problema, no? Professional, diguéssim,
mira,
la conciliació.
Aquí, això és un risc social també. Quan avaluem els riscos psicosocials, hi ha una variable que és la doble presència, no? Que és la conciliació. I ara, amb el teletreball, el que s'ha donat és la triple presència, perquè tenim, no? I es dona molt en les dones, no? Casa, no? La feina i tota la vegada. Llavors, no hi ha que caure amb això, no? I també dir-vos que les últimes avaluacions de riscos, psicosocials que hem fet, el ritme de treball ha sortit molt més alt que abans i és degut al teletreball.
Es treballa més.
Bueno, es treballa més perquè, clar, com que es dona aquesta triple presència...
No hi ha desconnexió.
I el que deia l'Amèlia, no?, que diu, bueno, pues així, mira, pues ja no necessito potser un cangur que vagi a buscar els nens, o no els deixo al menjar, i tot això fa que, clar, que pugi el ritme de treball perquè no acaben de concentrar la seva jornada, potser, no?
Perquè aquest
això...
és el parany gran del teletreball.
Clar, sí, això i el tecnoestrès, no? Sí. L'estar tot el dia connectat, perquè, clar, si no fiques un horari, no? Si no tens un horari...
Si no pagues el mòbil,
exacte.
No? Arriba aquell WhatsApp, aquell correu...
No, però ara paro per portar els nens, però després torno i després...
Un moment que contesto això, clar, i vas estirant
i estàs
la jornada.
I estàs tot el dia, no hi ha desconnexió digital i hi ha tecnoestrès.
I això és més femení que masculí?
Això és més femení, sí.
Sí. Tant la doble jornada com el tecnoestrès.
Sí, 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 sí. El tecnoestrès es dona, també
en homes,
però el que estàvem dient passa molt.
Va passar en el confinament, no?
Sí,
jo
me
recordo d'acabar de treballar a les 8 perquè fèiem això, no? Ara vino tranquil·lament,
sí,
després
sí.
Quan estigui dormint treballo i després... No?
Clar, clar. Sí. Llavors això es té que regular bé a les empreses, has de formar bé a tothom. El lideratge també en remot també és molt més complicat.
Sí.
Llavors, bueno, pues
s'ha d'aprendre, no?
S'ha d'aprendre i els mandos també han de saber liderar, no? Amb la distància.
És un aprenentatge per tothom.
És un aprenentatge per tothom, sí, sí.
I una mica en l'escala de l'empresa, el lideratge és essencial. Per tant, no és ben bé no entraria dintre del que seria la vostra tasca, no?, per definició, i en canvi heu de fer un gran esforç perquè és vital, no?
Sí que entra dintre la nostra tasca.
Sí?
Perquè, mira, nosaltres, un dels objectius d'acció preventiva, no?, és el canvi de cultura preventiva a les organitzacions.
Molt bé.
I nosaltres pensem que el lideratge, el lideratge preventiu és molt important, perquè als comandaments intermitjos pensem que és on es trenca tota la prevenció. Perquè igual el director de l'empresa està molt conscienciat, però si aquests mandos no ho estan, no estan conscienciats o no saben liderar, que també passa això, no? Perquè de vegades un arriba en aquell lloc perquè té molta experiència, no? I arriba
a
ser mando, o té molta experiència o té moltes actituds, però ningú li ha ensenyat, no?, a liderar gent. I està clar que cadascú és diferent. I si no li ensenyes a conèixer els seus col·laboradors, com són, per poder... comunicar-se amb ells mai funcionarà, i això és vital, no? Conèixer abans per saber comunicar.
Molt bé. Molt interessant, no? Aquesta conferència.
I
que tant,
i només és una.
I només és una, exacte.
I només és una i 10 minuts, molt curt.
10 minutets, estàs limitada a 10.
Sí.
Sou estrictes amb el timing?
Sí, perquè hi ha moltes intervencions. Al final, en el conjunt, la gent se n'ha d'anar amb un tast. Després, evidentment, hi ha aquest moment, no? Doncs que si hi ha una conferència i una altra, hi ha moments al dinar, hi haurà el coffee break, hi haurà, bueno, aquest moment, aquest esmorzar, no? I la gent allà podrà contactar i connectar amb les persones que probablement probablement n'hi hagin generat més o menys interès, no? Però sí que és important que hi hagi un tastet de totes les disciplines que es volen mostrar dintre d'aquest congrés, que és un congrés d'inspiració, de models de tant d'empresa com de lideratge, que deia la Fàtima, no? De carreres professionals i sobretot d'eliminació d'obstacles i d'empoderament, perquè al final és del que es tracta i és la mentalitat empresària, siguis home que siguis dona.
Però... Amèlia, m'ha cridat l'atenció una de les propostes que feu, a banda de tot això que ara explicaves, que és un taller de com ajuden els colors a les emocions. No sé si la Fàtima coneix aquest àmbit i ha treballat.
Segurament, perquè tots els factors emocionals...
Sí, sí. Bueno, ja des dels nens petits, no? Sí. Es tracta això, es mostra en colors, no? Això és algo que ja... Sí,
doncs aquest taller és interessant perquè han desenvolupat, o sigui, des de la seguretat de que el color, no, genera unes emocions diferents o pot fer un canvi de l'estat emocional de la persona, aquí s'ha generat una aplicació on tu pots, en funció de com tinguis el dia, no, fas com primer una tria de colors i després aquesta tria de colors te'n dona uns altres que et generen relax, inclús pots estar doncs, fent la teva tasca en l'ordinador i tenir posat aquest canvi de colors i d'alguna manera vas entrar en un estat emocional diferent al que tenies, no? Una mica induït. és interessant, forma part d'un taller i ens el presenta la Sílvia Lladós. A veure, en general és un congrés molt interessant, s'ha mirat de que hi haguessin diferents aspectes de l'empresa, de l'emprenedoria. Tenim la conferència central de la Roser Xalabarder, que és vicepresidenta de la Cambra de Comerç, a més de presidenta de l'Observatori d'una Empresa i Economia, que la presentarà la Núria Salam per voluntat pròpia, és a dir, la Núria Salam, que és la presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, va demanar presentar-la. I, bueno, doncs tenim unes taules molt interessants que començaran a les 9 amb la presència de la Núria Vergés, que és la directora general de Cures, Organització de Temps i Equitat, que forma part del Departament de Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i que, com sempre ens han recolzat i que sempre han estat al costat del col·lectiu de dones d'empresa de la FEC a l'Institut Català de la Dona, de les Dones, la clausura anirà a càrrec de Meritxell Benedí, la presidenta. Per tant, molt contentes per el nom de tot el col·lectiu, perquè tothom s'ha vingut a fer aquest congrés, que hi haurà robòtica, hi haurà innovació, hi haurà tecnologia i hi haurà la presentació també de projectes de la UPC. Per tant, molta informació.
I una última pregunta. Hi ha inscripcions obertes encara perquè se celebra demà?
Sí, hem passat al llindar del 100, que era una mica la idea que teníem nosaltres ara, però es veu que l'obrir les restriccions la gent s'està animant i estem per sobre de la 100. Suposo que en algun moment avui acabarem tancant la inscripció, però suposo que aquest matí encara estarà viva.
Segur que serà un èxit i sobretot molt profitós i instructiu per totes aquelles participants d'aquest 7è Congrés de Dones d'Empresa. Amèlia Maestre, que vagi molt i molt bé. Fàtima Jiménez, també, sort amb aquesta ponència i que ho gaudeixis.
Moltes gràcies.
Fins aviat, adéu-siau.
Fins aviat. 107.0 FM.